Doncs un cop repassada la informació, tota l'actualitat amb els companys dels serveis informatius, el que fem és obrir el migdia COPE, la Nacional 240, ja saben, aquesta via que ens comunica cada dia a COPE Tarragona i a COPE Lleida, i qui tinc sempre a l'altra banda. Vaig a obrir el botó a veure si hi és Ricard Álvarez.
Qui ha de ser? Mònica Carrasco, bon dia.
Molt bon dia. Mira que això ho fem cada dia, però sempre hi ha aquella cosa, quan apretes el botó dius, i si no va?
I si no surt? No, ara m'has fet pensar, perquè ja no és i si no surt, qui sortirà?
Qui sortirà?
Però qui ha de ser?
No sé, no, jo, tu. No hi ha gaires més opcions, no? Aquí, o tu o jo.
No, per això et dic, igual que quan connectem la N240 aquesta, no hi ha més història aquí.
No, noi. Mira, ens hem de conformar l'un amb l'altre, no, del que hi ha.
Ens tenim molt escoltats, però ens estimem molt.
Ens tenim molt escoltats, però per això també sempre portem convidats i convidades
clar, que
alegren una mica, no, la cosa, que posen una mica de sal a l'assumpte.
Escolta, que sense voler estem a la meitat del mes de juny, eh?
Mira, ara ho explicarem una interioritat, i és que això, el Ricard m'estava dient ara abans de començar, aquesta setmana s'acaba l'escola.
Aquesta setmana és la que està marcada. Les famílies que tenim que anar allà a casa, aquesta setmana és la setmana.
És la setmana, no?
Jo, mira, recordo quan era petit i la recordo amb molta nostàlgia. M'encantava aquesta setmana, eh? O sigui, era tremendo allò de em queden 2 mesos i mig de vacances.
Sí, ara ja no ens passa, això.
No, ara, tens aquestes 4 setmanes allí corrents i quan te n'adones han tornat a acabar.
Clar, i em sembla que a la cuina tampoc no paren. No tenen a la vista de la cuina del 1203 ni del Raier vacances, em
penso. Jo el Francesc Xavier no el veig amb cara de buscar vacances ara pel juliol o l'agost. Vaja, ara li preguntem. Francesc Xavier Acosta, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia.
De vacances res, no? A l'estiu?
Res.
Claro, res, no? Però, les fas fora de temporada alta.
Sí, sempre...
Bueno, tot això que t'estalvies, també.
Bueno, sí, però també de tant en tant agrairia poder fer un agost, no?
Vols dir?
Unes vacances.
A mi l'agost cada vegada em cau més malament, eh?
Perquè el tens sempre.
Bueno, sí, potser també això, però està molt ple tot. O sigui, està tothom de vacances a l'agost. Bueno, tampoc, eh? Que ja...
No, però les amistats i
això sí,
la gent...
Això sí, si
no
has de fer alguna cosa correcta, això sí.
Vas a contratemps, sempre.
Sí,
a més,
no?
Vosaltres ara, la temporada d'estiu, no pareu ni els caps de setmana.
No,
menys els caps de setmana.
Menys els caps de setmana. Inclús al restaurant, al bistrot, sempre els diumenges tenim festa, que és algo d'agrair dintre de l'hostaleria. Però
ja no estem més al 1203.
Clar.
Claro.
Sí, és que tu tens alternatives per anar.
Me'n vaig al 1203 a treballar, a gaudir de la cuina.
Ara estàvem parlant de les vacances, però al final en el món de la restauració no és només vacances, és els caps de setmana, els festius, sí. No? Que sempre, clar, vosaltres esteu treballant aquells dies, no? Llavors és una mica, suposo, diferent coordinar-se amb la resta del món.
Sí, és difícil, a més, i vosaltres parlàveu de la canalla, i la majoria de les meves amistats són mestres. Llavors, quan jo faig vacances, ells segur que no en tenen.
Clar que sí. Escolta, ara que dèiem justament això, la cuina és una d'aquelles professions, l'hostaleria en general, en la que has de tenir clar on et poses. És a dir, ho dic sobretot pel tema horaris.
Sí.
Horaris i dies. Perquè suposo que al final creme, o sigui, t'ha d'agradar el que estàs fent, perquè si no, el tema de l'hostaleria, obres fins a unes hores que no són normals, vull dir, fora d'horari, i caps de setmana, festius, etc.
Sí, no, realment jo no ho pateixo, eh? Jo ho disfruto de la feina.
No, correcte, per això et dic que t'ha d'agradar, al final.
Sí, i no trobo que sigui important tampoc
el
cap de setmana.
Fa 2 setmanes que ens explicaves que amb 19 anys vas començar. Tu això t'ho vas plantejar o de moment, m'agrada la cuina, jo començo?
No, jo havia començat ja amb 16 anys de cambrer a la Masia Salat, fent...
Home, i tant.
Pinçant de camí a Salou, no?, de camí a la platja. I havia començat allí de cambrer i ja coneixia el que era l'hostaleria.
O sigui, el tema horaris ja saps per on anava la cosa.
I la família havia tingut restaurants i llavors...
A qui anava? Perquè, clar, l'altre dia Mònica ens deia, no, ens fiquem tots a cuinar, tots cuinem a casa, d'això tampoc són cases massa comuns, eh?
No.
Que cuini tothom a casa. Per això no. Tens, o sigui, tu t'agradava cuinar, ja ens ho has dit, però això que et venia de casa ja.
Sí, a casa... mai hem tingut de menjar fora o d'anar a menjar ràpid, sí que anàvem a menjar a restaurants o a fer el diumenge el bocadillo a la plaça del barri, però Sempre ens ha agradat més menjar, fer nosaltres el menjar
Però
a casa.
Però teniu tradició de treballar en una cuina d'un restaurant a casa, els teus
tenien
pares?
Restaurant, no,
sí,
dius?
Havien tingut algun restaurant i alguna cafeteria a Ricard Vinyes. El Ricard potser, no sé si ho recordarà, el Chantilly.
El Chantilly, sí senyor. I la Mònica potser també.
Allà,
sí.
Al Passeig Pompeu.
Sí senyor, jo allí anava a fer xocolatades.
El xocolatada, exacte.
I és més, un aniversari. Recordo que em van convidar allí.
Ai, que bé.
El Chantilly, és veritat, a la zona peatonal.
Sí, doncs allí, allí tenien el restaurant, el...
Ah,
la meva família.
I tu,
jo vaig créixer allí, de fet.
I tu et movies ja per allí dins?
Sí, sí, sí.
Ah,
allí vaig començar les primeres... És on vivia, bueno, on vivia, vaja, que
sí, sí.
És on vaig créixer, allà al costat de...
Això marca, al final, no? Ho bueno, has vist des de sempre.
I... Sí, que tota la família, hi ha molta família que es dedica al món de l'hostaleria, des de cambrers, cuiners, hi ha enòlegs...
Caram.
O sigui, noi, o sigui, ja t'anava a dir, això al Nadal ha de ser un espectacle, aquesta casa. O sigui...
Sí. Ens ho passem molt bé, perquè ens elaborem tot, ens ho elaborem nosaltres a casa, tots els canapés, els primers, els canelons, la sopa de galets, tot ens ho
Mira,
fem a
veus,
casa.
Mira, Mònica, una altra casa on podem anar...
Ah, sí, no, jo ja estic leal i demano cita, ara quan acabem la gravació.
El dia que ens fallin les famílies a casa,
anem
doncs
a casa
ja tenim cap allà.
Ben convidats.
Recordeu que el Francesc Xavi el trobem al restaurant 1203, que és el restaurant que hi ha a la Seu Vella. L'altre dia jo deia, dic, pugeu amb el cotxe fins a la plaça de la Sardana, i la Mònica deia, no, no, el pots deixar més avall, i és veritat, hi ha l'ascensor, a més,
sí.
O caminant.
Caminant. Hem
per
de
la
fer
porta
una mica
del
de salut, això
sí,
mateix.
I tant.
Escolta, a la setmana vinent entrarem a casa, la recepta, li demanarem a Francesc una recepta més de casa, però avui el que volem és entrar al restaurant, a la cuina del 1203, del Raier, del Bistrot, i volem que ens expliquis algun plat que sigui una mica insígnia d'aquestes cuines que tu coordines.
Aquell que dius, si veniu, aquest l'heu d'agafar almenys una vegada.
I és que només n'hi ha un, com aquest, només n'hi ha un.
Ah, molt bé.
Que és el bacallà confitat.
Que bo.
I amb un gratinat de poma de Lleida.
Mare meva.
Ah,
música celestial, això.
Sí, acompanyat de la samfaina, que parlàvem també la setmana passada.
Sí.
I és un plat que és ben senzill.
Pues venga, micro teu. Explica'm.
Hem d'agafar un llom fresc de bacallà. La porció per una persona serien 150-200 grams, i amb oli, amb una cassola plena d'oli, si és oliva millor, que no arribi a bullir, a 70-80 graus. Vale? No, nosaltres hem de poder ficar la mà i no ens cremarem.
Mare de Déu,
vale?
jo no fico el dit ni... No, una vegada em vaig cremar
sense,
i ja està.
Sense por.
Una anècdota?
A veure.
No, anècdota, una curiositat, és que si tu fiques els dits amb oli fregint, amb oli bullint, a partir de 70 graus és quan et cremes, però almenys de 70 no passa res.
Ja, però imagina't que està més.
Claro. Però quan fa 70 graus ja comença a fer aquella bombolleta.
Vale.
No cal que fiquis ja el dit.
Vale,
però llavors sí que hem de ficar el bacallà, que el confitarem durant 8-9 minuts. Llavors també és maco de veure, perquè veiem com surt la gelatina d'entre les lasques del bacallà. Llavors ho deixem 8 minuts, a banda fem un alioli de poma, vale? De poma de Lleida, una poma golden, una poma Fuji.
A veure, fem un alioli de poma, explica'm-ho també.
Amb una Thermomix. Bueno, de fet no és una Thermomix, un Turmix, vaja.
Sí, sí.
No, no és un alioli, pròpiament, és una lactonesa, perquè el fem amb llet. Llavors, triturem una poma amb un all, i amb un got de llet, un got de 250 mil·lilitres. I afegim el doble d'oli. Tot això ho muntem amb un túrmix i aconseguim un oli de... un alioli de poma de Lleida.
Ah, que bo, mira, doncs fàcil, sense ou, ni res.
Sense ou.
Sí. Molt bé.
El doble d'oli, què vol dir?
Poma, all, llet i oli.
O sigui, el doble de la quantitat de llet. Caram, però ha de tenir un gust curiós, això,
Sí, és un alioli que a més no té gust a llet.
Molt bé,
I té aquest gust all, a la poma...
O sigui, una poma un got de llet, una dent d'all, això al gust, i després l'oli.
I després l'oli.
I ja està, sí. Tot el túrmix ja, ja està. Sí. Ah, carai.
Bueno, molt bé, això m'ho guardo, a això a és vàlid per més plats. Eh?
Aquí no hi ha problema de que es deslligui, es lligui.
No, no, no.
Sí,
sí, se't pot deslligar.
Ah, també, també.
Hauríem d'anar afegint l'oli a poc a poc.
Ah. Com un allioli, com si fessin un allioli normal, eh? Allò afegint a poc a poc.
Sí, vale, no vale. Hi ha tant perill que es talli, però sí.
Però també, vale, vale.
Es deslligui.
Molt bé.
Bé, doncs tenim ja aquest allioli fet, diguéssim, no? I el bacallà s'està confitant, 7-8 minuts, dius?
Sí, i...
Què
més? No, res, després només ens faltaria gratinar-lo. Tenim el gratinem al forn durant també 2 o 3 minuts, a 200 graus,
sí?
I l'acompanyem amb la ratatouille, amb una samfaina ben bona.
Molt bé, caram. O sigui, unes verdures. Què hi poses tu a la samfaina? A veure, Francesc, perquè aquí també doncs... hi ha gent que a vegades hi posa unes coses, altres no.
Sí, bueno, de fet és la recepta típica és ceba, carbassó, aubergínia i pebrot vermell. Però aquí pots ficar-hi el gust, li pots afegir pèsols, li pots afegir una mica de pastanaga. No hi ha... A cada casa fan la
Clar.
Seva.
I això, mira, es va fent, allò que ens deia el Francesc l'altre dia, Ricard, un va tallant les verdures, va fent,
sí,
l'altre va, no?
O sigui, no això
t'has de repartir.
L'altre va cuinant, sí. L'altre pues, va emplenant el got de cervesa o de vi.
Claro, claro. No, 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 és que tothom té la seva funció aquí, eh?
Sí, sí, sí.
I després està el que ha anat a comprar el bacallà, que la logística no està mai valorada.
No.
Però també és molt important.
Bueno, i triar-lo, correcte.
I triar-lo, exacte.
I triar-lo.
Clar. Doncs escolta, aquest Ricard no et queixaràs, que no ens ho ha posat gens difícil,
Home,
doncs, eh?
Pensava que seria més difícil, però veig que,
no.
que té els seus tocs, que per sí. això el fa únic... Però que és relativament assequible, per entendre'ns. Després ja veurem si se'm lliga o no se'm lliga a mi, però
Francesc,
bueno.
Francesc, un dubte, digues.
No, ah, bueno, és un plat que deia que era insígnia, no?, perquè porta 10 anys al restaurant.
Bueno, i si la gent el segueix demanant...
Sí, sí.
És d'aquells plats que no el podíem treure perquè la gent, no estant a la carta, ens el continua demanant.
Imagina. Ah, sí, eh? Mira, doncs ja sabem què demana quan hi anem, Ricard, eh? El bacallà. No, t'anava a preguntar, perquè el tema dels confitats, és veritat que potser tenim poc costum de fer-ho a casa, perquè pensem que, ai, això deu ser complicat, o necessitem maquinària o el que sigui, i no. O sigui, una
no.
cassola amb oli... els 8, no? 7-8 minuts i després
7-8 minuts, sí.
El treus i directament el poses a la safata de forn, diguéssim, no?
Sí, i ja de fet està. El podries menjar directament confitat.
Sí.
I és una manera de cuinar amb l'oli sense malmetre l'oli i malmetre el producte,
bueno, clar,
sobretot.
Perquè no passa dels 70 graus i, per tant, l'oli no canvia.
No es creme.
Exacte. Llavors,
mira.
És una manera molt més saludable
sí,
sí. de menjar o de cuinar.
Ah, doncs escolta,
compro
bacallà
aquesta
confitat,
recepta.
Eh?
Sí.
O sigui, entrem
sí.
i jo demano això, ja, el
bacallà
confitat.
Confitat.
Ja. M'ha dit el Francesc que demani el bacallà confitat.
No,
i a més és relativament ràpid també de preparar.
Sí, sí, és ràpid i senzill.
Vull dir que
sí.
això ho pots fer al moment, molt bé, molt bé.
Sí que al restaurant no ho preparem d'aquesta manera, perquè tenim processos de cocció diferent.
Mm-hmm. Oh, clar, però ens ho has adaptat per fer-ho a casa.
Exactament.
Bé,
sí,
t'ho agraïm, sí.
Molt bé, doncs escolteu, que ja sabeu que estem amb el nostre cuiner resident aquest mes de juny, bueno, que de fet avui és el tercer dia ja.
Sí, ara t'anava a dir, ens ha passat juny, mira, un sospir.
Ens falta la setmana vinent, que ja estarem... Mira, la setmana vinent és després de Sant Joan, que és
sí,
també una data que marca molt, eh?
Sí,
senyor. Sí, treballeu la nit de Sant Joan, Francesc?
Sí,
sí
a
no?
més amb menú especial, tant el 1200 com el Raller. I és una nit especial, la nit del foc
sí.
i una nit màgica.
Sí, sí, a més marca molt, eh? Vull dir, allò és quan dius, ara sí, ja estem a l'estiu.
Ara sí,
o sigui,
ara sí.
Ja les escoles s'han acabat i ja estàs a l'estiu, eh? Francesc Xavier Acosta, que el trobem a les cuines del restaurant del Bistrot, a l'Hotel Zenit, també al Raier, que és a la part de dalt de la llotja, a Lleida, i... el 1203, el restaurant 1203, que està a la Seu Vella de Lleida, que us ho recomano de veritat, o caminant o amb cotxe. Escolta, si us fa una mica de demanda de caminar, sí. doncs pugeu fins a la plaça de la Sardana, que es pot aparcar, i després heu de caminar 2 minuts. Dos, eh? No 3, 2 minuts. Allí el teniu, el restaurant 1203. Francesc Xavier Acosta, escolta, un plaer, gràcies per estar amb nosaltres.
Moltes gràcies, Ricard.
Gràcies.
Mònica.
Doncs, escolta, fantàstic aquest bacallà,
sí,
eh?
Sí.
No, és que, és
mira,
que...
quasi que m'ha agafat ganes de provar-ho, eh?
Sí, i ara, i què tens avui de tàper, dius?
Sí, no, claro, no, avui no el porto.
Corramos un tupido velo.
Sí.
Ricard, escolta, una pausa molt curteta.
Vinga, va.
I continuem.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, hay contenidos que solo encontrarás en El Partidazo de COPE.
Las detenciones en el fútbol español en la denominada Operación Oikos.
Ahora mismo y hasta la de la noche, Juanma, contamos en El Partidazo que hay 6 detenidos.
Déjame saludar a Iñaki Arbea, que es el jefe de integridad de la
¿Cómo Liga? Se inicia una investigación para saber si un partido está comprado
Detectamos
o no?
Detectamos un movimiento irregular en los mercados de apuestas.
Una noticia que tiene que ver con Sergio Ramos y con Florentino Pérez, con el
presidente. La relación actualmente está prácticamente rota.
De lunes a viernes, a partir de las 11:30 de la noche, hay exclusivas que solo consigue Juanma Castaño con su equipo en El Partidazo de COPE.
Cuando te regalan 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto, solo puedes esperar grúas especializadas para parkings, facilidad de gestión y la mejor asistencia del mercado. ¿Berti o falso? Vente a Berti. No solo tendrás 3 meses gratis, tendrás mucho más. Calcula el precio de tu seguro en berti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Llega el buen tiempo y los juguetes salen a jugar. Son tus mejores amigos y te están esperando. ¿Y sabes qué? En la juguetería del Corte Inglés hay más juguetes que quieren jugar. Muñecos, figuras, construcciones, patinetes y hasta el 30 de junio con un 20% de regalo. Este verano vamos a jugar como dice Buzz Lightyear. Hasta el infinito y más allá. El Corte Inglés.
Atarte. Sentirme obligada a tener todos mis seguros en la misma compañía para ahorrar.
Mutuarte. Traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
En Vision Lab, 35% de descuento en gafas graduadas. En Vision Lab, 35% de descuento en gafas graduadas. Nuestras mejores gafas graduadas, montura más cristales, al 35% de descuento. Para que veas. Solo en Vision Lab, consulta condiciones.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Vinga, doncs seguim, migdia a COPE. Ricard, escolta, quants dies o a quanta gent has escoltat aquests dies, no?, dient que ha arribat l'estiu, que ai, Déu meu, que aquells quilos de més, que... Saps? Això és molt habitual, no?, les converses d'aquestes darreres setmanes.
Jo aquesta conversa penso que la porto a mi mateix, també.
Sí.
Sí, jo m'ho dic a mi mateix. Mira, miro i dic, home, però Ricard, tio, espavil, que ja...
Espavil. Doncs saps amb qui l'has de tenir, aquesta conversa? No, amb mi. Amb la doctora Torrejón, que ella és especialista especialitzada en medicina estética y en todos aquests temes. Doctora, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Buenos
¿Cómo
días,
está?
Doctora.
Buenos días.
¿Tengo razón o no?
Sí.
Es una pregunta muy repetida, supongo que a usted más, ¿no? En los últimos
Hombre,
días.
Hombre, a mí un poquito más porque me dedico a esto, pero sí que es verdad que todo el mundo es como que se está poniendo las pilas. Esto sí que es verdad.
Entonces, doctora, ¿qué consejo se le puede dar a alguien que, por ejemplo, quiera perder peso? O sea, ¿qué consejo se le puede dar para que pueda elegir mejor por dónde tirar?
Vale. Mira, antes que nada yo voy a intentar abstraerme de lo que soy, de dónde estoy. Voy a intentar dar consejos generales para una persona pueda saber elegir. En primer lugar, si son poquitos kilos, pues uno puede ir, yo que sé, a cualquier sitio. La propia farmacéutica le puede dar consejos de alimentación si uno quiere, es decir, siempre profesional cualificado. Pero digamos que los poquitos kilos no es tan complicado quitárselos de encima, aunque siempre se tiene que buscar un buen profesional. Pero si ya tenemos un problema de sobrepeso de una cierta entidad, es decir, 15, 20 kilos, de ahí hacia arriba, y ya estamos en problemas de obesidad, yo aquí les digo a las personas que tengan este problema, busquen un médico. Es decir, no se les ocurra hacerlo con otro profesional que no sea médico, y un médico que tenga la cualificación, la especialidad necesaria para poder dirigir correctamente este tratamiento, ¿de acuerdo? Entonces, un problema de sobrepeso y obesidad de una cierta índole sin ser un médico, yo lo desaconsejo completamente. Y luego, cuando estas personas van a informarse, porque en función de los centros no siempre da la información el médico que va a asumir las directrices de tratamiento, que pidan, por favor, que esa información, que es muy importante para ellos porque les va a hacer decidir o no si van a ir adelante con el tratamiento, que esa información, por favor, que sea del médico que luego va a llevar la andadura, la evolución del tratamiento que en definitiva se haga. Con lo cual, podríamos resumir que cuando el problema es importante, buscar siempre una persona, un médico, un profesional cualificado que pueda llevar el tema.
Doctora, entre otros tratamientos, a mí me suena, me han aconsejado el tema de la mesoterapia.
Correcto.
¿Qué es la mesoterapia y qué resultados puedo esperar de la mesoterapia?
Mira, la mesoterapia y las infiltraciones es lo mismo, es decir, son dos maneras de llamar a una misma cosa, que es coger una agujita muy pequeñita, suele ser una agujita tipo las de insulina que usan los diabéticos, y dar unos pinchacitos a nivel superficial inyectando un líquido. Entonces, esta es la técnica, es decir, lo que se hace, que es pinchar, pero el líquido que se inyecta puede ser muy diferente según el profesional médico, según el problema que queramos tratar, ¿de acuerdo? Entonces, tiene que tener presente el paciente que le hayan dicho que le van a hacer mesoterapia, que, en primer lugar, la mesoterapia no adelgaza. No existe ningún tipo de mesoterapia que adelgace. La mesoterapia o las infiltraciones, que insisto, es lo mismo, van a ayudar, en definitiva, a remodelar, a hacer que el cuerpo vaya perdiendo más del sitio donde más lo necesita. Esto en primer lugar. Por lo tanto, el factor dieta va a tener que estar siempre añadido a la mesoterapia. Si a una persona le hacen solo mesoterapia, no va a perder el peso que tendría que perder. Y luego, tener presente que como el líquido que se inyecta puede ser muy diferente, el paciente tiene el derecho y los profesionales médicos, porque aquí sí que no hay duda que solamente lo podemos hacer los médicos, el profesional médico que vaya a hacer este tratamiento tiene la obligación de darle al paciente por escrito qué tipo de infiltración se le va a poner, porque lo que se inyecta, ese liquidito, puede ser variadísimo. Entonces, en función del tipo de líquido que se le vaya a poner, para que el oyente lo entienda, le puede ser más útil, menos útil, más sano o menos sano. Por lo tanto, nuevamente, profesional médico y documentación escrita.
Importante. ¿Cuál sería la pauta de tratamiento cuando hablamos de mesoterapia, doctora?
Pues la pauta de tratamiento cuando hablamos de mesoterapia es que, como he dicho anteriormente y reincido en lo que he dicho, la mesoterapia por sí sola no adelgaza, entonces lo que tendremos que buscar es una pauta de cambio de hábitos alimentarios, una ayuda para ir bajando de peso, ¿de acuerdo? Que esto es un hábito alimentario un poquito adaptado al tipo de vida que hace la persona. La mesoterapia va a ayudar a que esa bajada de peso se produzca más en las zonas donde es más necesaria, ¿de acuerdo? Y todo esto unido en el tiempo, ¿no? Con unas recomendaciones básicas que también se le tienen que dar al paciente, de aumentar un poquito su actividad física. Es decir,
claro,
si yo me sigo quedando parado en casa, evidentemente la pérdida de peso va a ser más difícil, ¿vale?
Claro.
Pues si queréis saber más de la mesoterapia, lo tenéis fácil. Doctora Torrejón, la primera visita sin coste, además informativa y personalizada.
Correcto.
93-414-3631, 93-414-3631, y hablaréis con ella, con la doctora Torrejón.
Exacto. Doctora, muchas gracias.
Un saludo, gracias.
Feliz semana. Ricard, hem perdut aquí a la doctora. Gràcies a tu també, que tinguis, acaba de passar bon dimarts, demà parlem, eh?
Fins ara. Adeu.
Ens queden 2 minuts per arribar a 2:15, una petita aturada per la publicitat, el temps just i necessari perquè es col·loqui a l'estudi el nostre Sibarita.
Migdia.
COPE Tarragona.
Estàs informat. Disfruta en Panorámica Golf la nit de Sant Joan. Cena especial con actuación del cantante Dani Guantes en la terraza del restaurante El Olivar, en medio del campo de golf con gran hoguera, por solo 35€. Y puedes jugar el torneo nit de Sant Joan el 23 a las 16 y al finalizar cenar y divertirte en el restaurante El Olivar por solo 85€. O podéis quedaros a descansar en el mismo campo en los apartamentos Village Golf Panorámica. Información y reservas para cena, torneo y alojamiento en el 964-49-3072 o visitando la web clubdegolfpanoramica.com.
1, 2, 3. Ya somos casi 11 millones de personas las que marcamos la X solidaria en la declaración de la renta. ¿Y tú? Únete y practica la rentaterapia marcando la casilla Actividades de Interés Social. Millones de personas te necesitan. Y si ya marcas la casilla de la Iglesia, marcando las dos, podrás ayudar el doble.
¿Necesitas unas vacaciones? Entra en logitravel.com y vete al Caribe con todo incluido desde 829€. O navega por las Islas Griegas, vuelos incluidos, desde 799€. O descubre Turquía durante 10 días desde 489€. Logitravel, especialistas en vacaciones.
Vacaciones Logitravel.
En el AMPA, yo la presidenta. Que hay que elegir alguna propuesta, ganan las mías.
¿Yo para qué me apunté en el AMPA? ¿Para qué? A mí este AMPA no me ha dado más que disgustos.
Madre mía, la que se va a liar.
Señoras del AMPA. Estreno mañana por la noche en Telecinco.
Si sus ahorros llevan 30 años viviendo del cuento, va siendo hora de que sus ahorros se independicen. Es hora de invertir sin ataduras en los mismos fondos en los que invierte Mutua Madrileña. Es hora de invertir con Mutua Activos. Llame al 900-555-555. Mutua Activos, la primera gestora independiente.
Oye, Cris, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal?
Es que estamos pensando en ponernos una. En mi bloque la está poniendo todo el mundo y me preocupa que si roban entren en mi casa.
Ni te lo pienses. Si no te la pones vas a estar siempre preocupada por si entran a robar en tu casa. Por lo que cuesta, merece la pena vivir tranquilo.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Ahora puedes ahorrar tiempo y dinero en tus compras. Porque ahora en El Corte Inglés puedes utilizar Wilet, la app de pago de Repsol de forma cómoda, rápida y con ofertas y descuentos exclusivos. Solo por descargarte Wilet, llévate 5 euros para tus compras en El Corte Inglés y 5 euros para carburante Repsol. Además, cada vez que pagues con Wilet en El Corte Inglés, consigue 5 euros en carburante. Oferta válida hasta el 27 de junio. Consulta condiciones en Repsol.es.
Migdia a COPE. COPE Tarragona Reus 93.5 i COPE Terres de l'Ebre 98.0 FM.
El Sibarita.
Vinga, seguim al migdia a COPE amb més coses. Cal que el presenti? Potser no, no? Perquè ja saben qui tinc aquí a l'estudi. Avui Albert Rosa, molt bon dia.
Bon dia, molt
com estàs?
Molt bé, molt bé.
Molt bé. Avui, senyors i senyors, diem-ho
sí,
ja.
Sí,
avui
estem sí.
més contents que mai. O sigui, missatge per la, aquí, la fantàstica sogra de l'Albert Rosa. Sí. Cati, t'estimo directament. O sigui, una abraçada enorme. Avui truita de patates sí, de la Cati, sí. senyor i senyor. Sí, jo sí. no puc ser més feliç ara mateix.
La veritat és que, a més, feta de,
aquest matí,
d'aquest
eh?
Mateix matí, sí, sí, ella s'ha llevat més d'hora, diu, no, jo te la hago para que, saps, esté recent feta. I, efectivament, donem fe, eh?
Bueno, sí.
A primera hora hem esmorzat bé, eh?
Bueno, fantàstic. Sí, o sigui, sí, sí, és sí, que sí. jo, de veritat, sabia que venia l'Albert i m'ha dit, vinc amb truita, i jo estava nerviosa. Estava nerviosa perquè dic, és que no em pot fer més contenta. Ara va foto
a
al
més,
Twitter.
A més, ho puc certificar, eh?
Sí,
perquè
eh?
M'ha rebut amb un plus d'alegria avui, quan ha arribat.
Home, a veure, sempre et rebo amb alegria, perquè em fa molta il·lusió que vinguis, però és que si vens a sobre amb Twitter ja és el paradís, sí, sí. això. Sí, sí, o sigui, ara anirà foto al Facebook, al Twitter, ja no sé ni el que dic, al nostre Twitter, @copetarragona, veuran foto d'aquesta truita de la Cati. Gràcies, mil gràcies, sí, de veritat.
És esponjosa, boníssima. A més,
boníssima.
Això era una promesa, teníem...
Des d'abans de Nadal,
sí,
no?
Sí, de, sí, dels primers programes, sí, de seccions que vam fer, crec que va ser el novembre, que vam parlar del rànquing de les millors truites de patates i que, bueno, jo vaig escombrar cap a casa i vaig
no,
parlar de la truita de la
directe al rànquing.
Que o sigui... ja veus que...
Directe al top, o sigui,
qualitat,
una qualitat fantàstica, o sigui, la patata perquè quedi així, aquí hi ha molta tècnica, eh?
Hi ha tècnica. Ella sempre pateix per el punt de sal, perquè tampoc es vol passar, també és veritat que això va a gustos,
sí.
però la veritat és que avui li ha quedat, jo
perfecte.
Crec que perfecte.
Perfecte, Cati.
I a més després rematat, amb els croissants, que aquest també era una altra promesa
també.
Que havia fet. Croissants de farcits de xocolata ja del Fort Tarraconense, que, vamos, per
bé.
Mi és droga pura, eh?
És ben bé que val més que l'operació en biquini directament la de descartem,
ja vam dir
que anem tard, però des d'avui ja, o sigui, ja de perduts al riu.
Si un mini Michelin més potser, l'estrella Michelin tenim.
Però escolta, això és alegria de viure,
sí.
la truita i els croissants de xocolata, això és alegria. O sigui, ara a partir d'aquí... Ja, només...
jo crec que se'ns nota més, eh?
Pot anar millor la cosa, que consti que no...
Amb un cafè.
Amb cafè
no,
i aigua,
sí,
eh?
Sí, sí, no
es pensin aquí.
No, ja vam dir que el vermut i això potser l'últim dia...
Fins que no s'acabi sí. a les dues el programa, aquí no hi ha vermut. Quan estem de servei, no hi ha vermut. Doncs això, de veritat, Cati, gràcies. Una abraçada enorme. Li fas de part meva, Albert. Avui no venim a parlar de truites.
No.
Podríem, però no.
No, potser no fa estiu, no? O, bueno, no ho associaríem a l'estiu, que estem a les portes de començar oficialment aquest proper divendres. De fet, ja ho vam dir la setmana passada, que ens agradaria fer un nou rànquing de terrasses. L'únic que, com que ja en vam parlar, ho hem reconduït i parlarem de gelats i geladeries, perquè, a més, pràcticament totes, per petita que sigui, tenen terrassa. Sí, la gelateria, jo crec que avui dia poder-la prendre, no? Prendre un gelat a l'aire lliure. I us farem un rànquing de recomanacions que ens van fer, doncs, la gent que ens segueix i ens escolta ja fa un temps, i també, jo aquí també sempre, ja et dic, escombro cap
escombra,
a casa, escombra. O escombro cap al que a mi m'agrada, perquè clar, que aquí cadascú té els seus gustos, i jo sóc molt d'una geladeria com una altra, això és com els equips de futbol. No?
És veritat,
no,
això.
No ho canvies, no ho canvies. I a Tarragona, a més, tenim geladeries de molta tradició, qui és de la Sirvent és de la Sirvent, que no canvia, i en el meu cas sóc molt fan del Rafa Gelati, del Rafa Olivier, i bueno, vam pensar, parlem perquè ens expliqui una miqueta, doncs això, ara que ve el bon temps, si realment doncs és quan més se consumeix, quins gustos són els que més demana la gent, curiositats, no? Perquè estem, això, a les portes de començar l'estiu, i penso que el gelat és símbol d'estiu.
Jo no he inaugurat temporada encara. Encara no he fet el primer gelat de la temporada, mira.
No pot ser, doncs aquí no estaries en el... Això ja ho vam preguntar també fa algun temps enrere, si la gent ja és de consumir-ne tot l'any o només a l'estiu. I un 75% ens van dir que...
tot l'any.
Tot l'any. Jo també, evidentment, que a l'hivern no en menges tant, però si et ve de gust, i
sí,
això el Rafa Olivier ens ho explicarà, que la temporalitat amb els anys ha anat canviant. Abans sí que s'associava clarament a l'estiu. Ara, un cap de setmana que faci bo, la gent, encara que sigui el desembre, ja et pot fer un gelat.
Sí, és veritat.
Això ha canviat, eh? Però ja ho escoltarem d'aquí una,
és veritat,
d'aquí una
jo
estona.
Jo tinc aquesta mentalitat. És veritat que sí, alguna em fa si vas a dinar o sopar fora, no? I n'hi ha un que et ve de gust i que el demano, encara que sigui hivern, però sempre tinc aquella cosa al cap del primer de la temporada.
Ja.
El que sí que he fet és la llet merengada, que això és una altra perdició. Així en va. Així en va. Però això sí. Però gelat no, encara no.
Com vols que fem?
Ja, és que de veritat, quina tristor, eh? Quina tristor.
Estava pensant, ni de cara a l'any que ve, no. Ens tornarà a passar el mateix.
2030. Jo m'ho marco per 2030, l'operació biquini.
És que, clar, és el que té. O ens posem amb dieta estricta, no, però mira, ens perdrem doncs, tots aquests
plaers
de la vida.
No estic disposada. Després faig més esport i m'estic d'altres coses, però hi ha coses que no estic disposada a renunciar. Ja no sé que sigui per salut, llavors ja m'ho pensaria.
Sí,
però de moment,
altra cosa,
toco fusta, no cal.
Sí.
Vinga, doncs, que parli ell, no?
Sí, mira, si et sembla, abans d'escoltar-lo amb ell, fem un ràpid recull de les geladeries d'aquí del territori que ens havien recomanat la gent. Hem dit, el Rafa Gelati, l'altre Olivier, el Gabri Olivier, la Sirvent, com dèiem, de Tarragona, la Tiramisú, que és una molt petiteta que està al carreró que va cap a la plaça de la Font. Aquí uns bons amics foodies, l'Anna i el Cesc, sempre em recomanen el gelat de Snickers, d'aquest dolç, que està molt bo. Jo encara no l'he pogut provar, però bueno, ho deixem anotat, de la geladeria Tiramisú, el gelat de Snickers. Evidentment, amb tots els altres sabors de més que tenen. Després també ens van parlar molt bé, jo no la conec, la geladeria italiana de Torredembarra, tenen dos establiments, de la Perla d'Altafulla, com no d'aquí, de l'Antonio Pla Ferrandi, que el tenim ben a prop de l'estudi, i de la Marena, de Reus. Val? Recull,
Mira, aquí sí que et puc dir jo, els he tastat i molt bé.
Recull així, molt, molt simbòlic, evidentment hi ha moltes més geladeries, però vam pensar doncs, que bueno, la gent ens havia parlat d'aquestes i per alguna cosa serà, i jo dono fe de les que conec. Evidentment, jo que aquest estiu també tinc feina a recórrer les que encara no he tastat.
Sí, és una feina dura, però algú l'ha de fer.
La farem, com que ja sabem que no arribem a temps per la dieta i per l'operació biquini, doncs la farem. I el que deia, en aquest cas me'n vaig al que a mi m'agrada més, en aquest cas sóc molt fan del que deia, la geladeria Rafa Gelati de Tarragona, i vam parlar amb el seu responsable, el Rafa Olivier, que és segona generació, la van muntar els seus pares ja fa uns quants anys, però... Bueno, escoltem, perquè ens explica realment doncs, l'origen, quan va començar aquesta geladeria.
La nostra empresa es remunta als meus pares, jo sóc segona generació, que van arribar a Tarragona, ciutat, i van obrir el seu primer establiment a la Rambla Nova 54 a l'any 1962, o sigui, ja fa uns quants anys. Llavors, d'aquí van néixer... Bueno, ells van... Som el resultat de la Itàlia de la postguerra, que els alemanys van sortir pel nord, que és de la zona on som, no? De la zona del Vèneto, va quedar devastada, ara és una regió molt rica, i llavors van tindre que emigrar. I van arribar a emigrar per coneixences i per familiars llunyans a Pamplona, després de la guerra civil espanyola. Allí s'hi van establir i van aprendre d'un tiet seu el negoci del gelat. Llavors, per no voler fer-li competència al seu tiet, perquè era una mica així especial, van dir, ens anem a l'altra part d'Espanya, i aquí una mica són, o casualitats o no, doncs que hi havia els catalans que es mouen molt pel món, tenien un bon comercial que els agradava molt els gelats que feien i era de Barcelona. Llavors, diu, si veniu a Barcelona, a Costa Brava o a Costa Durada, crec que us podeu guanyar la vida, no?
Les casualitats, eh?
Casualitats i la bona vista d'aquest comercial que els va dir tireu cap al Mediterrani, que jo crec que triomfareu. I a més, encara més casualitats, perquè el Rafa ens continuava explicant i ens deia que primer, inicialment, la família se'n va anar cap a la Costa Brava, però, casualitats de la vida que diem, sí, van anar un cap de setmana que hi havia una tramuntanada de por i van dir, ui, aquí jo no sé si la temporada serà molt llarga amb aquest vent tan fort que bufa. I van, van replantejar-se i van anar baixant. Llavors van decidir, un tiet es va establir a Sitges,
sí,
i la mare del Rafa va decidir, per proximitat, no volien tampoc fer-se competència, baixar fins a Tarragona. Per tant, van anar primer cap al nord, però van acabar baixant,
tu,
i entre Sitges i Tarragona doncs es van acabar establint. És una història maca, perquè vas veient una miqueta doncs com, no?, com les casualitats et porten a un lloc.
Sí, sí, sí.
Surten d'Itàlia, que clar, la fama que tenen els gelats italians, que també t'he de dir una cosa, aquí, evidentment, es nota la mà d'ells, perquè ells provenen d'Itàlia, la seva família és d'origen italià, però jo que, per exemple, amb la meva dona, quan vam fer la lluna de mel, evidentment pots deduir que vam fer un recorregut gastronòmic important.
No ho dubtava.
Provença, Cinque Terre, i vam acabar a Toscana. Quan vam estar a la Toscana, vam estar a les suposades millors geladeries, que havien guanyat campionats del món. A més, certificats, a San Gimignano, si no recordo malament, el nom de la geladeria no la recordo, havien guanyat els dos últims anys el millor gelat del món. Escolta'm, estàvem bons, però res a envejar el que tenim aquí, I en aquest cas, no sé si és la mà d'un italià sí que ha emigrat i que s'ha establert aquí, però jo gairebé et diré que prefereixo els del Rafa Gelati que els que vaig poder tastar la millor suposada geladeria del món.
Ja passa això, també és que són les expectatives. Tu vas allà dient, això serà un abans i un després, i després dius, home, dolent no.
I el Rafa també ens explicava que a vegades és una qüestió cultural, perquè si ens deia que si te'n vas més al sud, els gelats ja són diferents, són més compactes, són més potents de sabor, té a veure també, doncs, això, que cada zona, no?, té les seves preferències, la calor també la suporten d'una altra manera, és com si te'n vas a Turquia i també hi ha menjat més especiat i més picant,
sí, sí,
per suportar el calor. Aquí això és impensable,
és el contrari.
Doncs al sud d'Itàlia es veu que els gelats ja són més compactes. Aquí ens agraden més cremosos, ells són de la zona del Vèneto, i llavors té aquestes similituds. Però ens agradava saber aquest origen de la família. Llavors, venen cap aquí, troben local i, tot i que el qui els hi va llogar el local no veia molt clar si seria un bon negoci, ara escoltarem per què, jo crec que al final es va equivocar aquesta persona, però era per una qüestió de que anys enrere això de llapar el gelat en públic...
Què em dius ara?
Feia vergonya.
Ai.
En aquella època ningú se'n fiava, en la geladeria pràcticament no se'n sabia ni què era, no? I el senyor Domingo, de la farmàcia Domingo, pues, va ser un visionari i els va llogar al local, i com a anècdota puc dir que els hi va dir, ostres, jo no sé si serà un bon negoci això de veure la gent llapar un gelat, no? I de fet, m'ha dit l'anècdota de mon pare que al principi la gent no sortia llapant el gelat pel carrer, sinó que s'amagava la petita gelada que tenia i s'ho menjava a dintre, sobretot les dones, no?
Que vergonya.
Afortunadament van evolucionar i no van fer cas mon pare perquè veia que Europa s'estava imposant.
Afortunadament.
Sí, sí.
Mira tu, i no anem tan enrere en el temps, d'això que ens explica el Rafa. No.
Sí, sí.
Déu-n'hi-do.
Els temps van canviant, però sí, sí. Anys enrere, doncs això, que hi havia aquest... De fet, no hi havia geladeries, per tant no se sabia, i a la gent li feia vergonya, doncs això, en públic, estar llepant un gelat. És curiós, ens va fer molta gràcia saber aquesta anècdota. Llavors, després de veure això, li vam dir, Rafa, escolta'm, doncs, amb aquests anys, què ha canviat i què no... En aquesta cultura del consum del gelat, ens deia això.
L'únic que no ha canviat és la formulació del gelat. Ens hem adaptat als temps, amb les noves tecnologies, amb les noves normatives sanitàries, però el concepte de formulació és el genuí de mon pare. És l'únic que no hem canviat. La resta, la imatge, el saber situar-nos al tipus de venda del personal, ens hem tingut que adaptar a les noves normes, a les noves tendències, però el gelat jo intento que sigui el més genuïnament possible. Evidentment que hi ha estabilitzants que llavors s'utilitzava la clara d'ou, per exemple, amb els sorbets per inflar el gelat, això ja està prohibit, ja no s'utilitza, doncs ens hem adaptat a altres estabilitzants el més natural possible, tot i que no tots tenen molts naturals, però alguns no ho són. Però les percentuals i el concepte d'intentar ser el més original possible està allà. Per què? Perquè una senzilla raó és el que ha donat èxit al nostre gelat a Tarragona i als voltants de qui ens conegui. Llavors, allò que funciona no ho toquis.
Té raó.
Allò que funciona no ho toquis, que durant tots aquests anys no ha canviat la formulació. I a més, sempre procurant mantenir aquesta genuïnitat perquè no canviï, no, res. Llavors, sabent això, li dèiem, doncs, què és i com es fa un gelat? I sobretot, que és el que més ens interessa aquí durant tota la temporada, és aquesta diferència entre un gelat artesà i un d'industrial. I aquí
hi ha diferència.
El gelat tradicional i clàssic hi ha dos, els d'aigua i els de llet. Bàsicament, aigua i llet. Aigua s'associa molt a les fruites, es fan amb fruita, tot tipus de fruites, i últimament s'està tendint a fer també gelats d'aigua com mentes o de xocolata. Per la gent que té temes de vegans o temes d'intoleràncies a la lactosa, doncs també es fan. I després els de llet, que són el clàssic. Clàssic és llet, nata, mantega, sucres i ous. No? I ous. Això és la tendència, lo tradicional. El que diferencia el gelat, a part del producte genuí i que sigui llet, d'un gelat industrial, és la capacitat de rendiment que té. El que es diu tècnicament l'overroom. O sigui, d'un litre de gelat, un industrial aconsegueix treure 2 litres, i nosaltres no ens permetrem de passar el 30%, si no, no és un gelat meu, genuí. O sigui, si jo poso 1 quilo de gelat, necessito 1,3 quilos, que no és en litres, en volum, parlem, no? Llavors sempre dic que... I tu de què vius? Jo visc de l'aire. Com de l'aire? Sí, és el 30% aquell que em queda del que creix el gelat.
És així.
Mira tu,
És així. És al final el rendiment, el que inflem el gelat, que a vegades no ens n'adonem, i el Rafa ens explicava, és la diferència d'anar a un centre comercial, a un supermercat, on tens aquests gelats de barra, per exemple, sí. Tu agafa la barra i mira què pesa. Llavors, aquí a l'aire, que deia ell, és que n'hi ha més. És a dir, ha doblat el seu volum i, per tant, d'alguna manera, per això també són més econòmics en alguns casos, ells intenten mantenir aquesta proporció. Mai passar del 1:3, és a dir, aquest 30% de més de volum, que és al final el que els dona el seu marge de benefici.
Sí.
Però això et dona la diferència d'un bon gelat artesà a un d'industrial, que el que està buscant és el màxim benefici, no el màxim gust, el màxim... No. I, de fet, això ens porta a parlar de les claus d'un bon gelat, i el Rafa ho té claríssim. Són 3.
Per mi l'important del gelat és que sàpiga el sabor que tu demanes. Si tu demanes un gelat de maduixa, ostres, que notis que és maduixa i no el xiclet que a vegades dius que donàvem de petit, que això també s'està dispersant molt. Amb els nanos ens passa que els donen gelat de maduixa. Ostres, és que això no m'agrada. I dius, és que allò és xiclet, el que ha aixecat, s'està acostumant. I un, aquest, que tingui el sabor. Dos, que quan tu te'l poses al paladar el notis suau, que no notis ni grumolls, ni vidres com cristal·litzat, sinó que no, ostres, que és suau i se desfà el paladar, com i t'entra directe. La tercera és que sigui digestiva i t'hagis acabat una terminata de gelat i quasi com si et donés ganes de menjar un altre, o al revés, que ajuda a digerir.
Estic molt d'acord. Sí, totalment. Sí. Bueno, clar, que com no hi he d'estar, si ell en sap moltíssim. Aquella, allò que fas la cullerada i notes, no? Que quan notes com el gel, dius, ai, no? Sí. I aquesta cremositat, no?
Totalment, totalment. Mm. És que, a més, jo que conec el producte, li deia, és que l'estàs descrivint com es nota que és teu, perquè només faltaria. Però sabor, que tingui gust, això és primordial. Després, que sigui agradable al paladar, el que tu deies, i sobretot que sigui digestiu o digerible. I és veritat que en aquest cas, els gelats del Rafa Gelati, no pararies de menjar-ne, que aquest és el gran problema.
Sí. Gràcies, Rafa, per la part que ens toca.
No et resulta pesat.
Sí.
I això també a vegades no hi pensem. I, de fet, ell ens deia que la tendència cada cop més és a pensar a un aspecte més de salut, que siguin saludables. I tot va cap aquí. De fet, ell ens deia que la màxima preocupació que tenen perquè no hi ha hagut manera encara de trobar un alternatiu real que funcioni, és els sucres. Com reduir sucres? El sucre en el gelat actua no només com endolcidor, sinó com anticongelant. Llavors, altres endolcidors no funcionen perquè el gelat seria compacte. Una estèvia, coses similars, no funcionen. Llavors, estan sempre investigant constantment com reduir aquesta quantitat de sucre per aconseguir que el gelat continuï sent cremós i bo i dolç per adaptar-se als nous temps. I és un tema realment que li preocupa i que està molt sensibilitzat i que no paren de treballar en aquesta direcció. De fet, també té a veure amb el fet de que també tenen preocupació o interès o sensibilitat respecte, per exemple, doncs, a les persones celíaques que necessiten doncs, gelats sense gluten. També se n'estan fent.
Sí.
Ara, d'aquí una estona, també escoltarem que explica això. Però, bueno, dit això, volíem també saber si realment la creença de que els mesos d'estiu són els que més es consumeix gelat era certa o no. Ens va dir que sí. Juliol i agost són els mesos que sí. Però, això ho dèiem al començament, una miqueta la temporalitat ha canviat. I ara la gent està disposada a que, bueno, si fa bo, doncs escolta'm, em pot venir de gust un gelat.
El que sí que s'ha notat és que abans la gent, com aquí, deixava d'anar a la platja quan començaven els col·les per dir-te i ja pot fer calor, que no van. Ara, doncs, quan fa bon temps, treballes. I pot ser desembre, nosaltres obrim aquí al desembre i si un dia et surt sol, la gent consumeix gelat. Això fa 10 anys o 8 anys. Encara que fes fred, ai, calor, no. I veies, és molt raro, bueno, ja venim, ja que comença la cola a fer el primer gelat de la temporada, o un criu petit, ara, avui ja, que ja estem a l'estiu, pots prendre un gelat, ja no associem tant el fred del gelat amb que pugui constipar-me o tindre malaltia, no? Això, per sort, ha canviat.
Per sort ha canviat.
Sí. Però bé, sobretot pel que ens agrada. Sobretot
pel que ens agrada, clar. Però és veritat que, evidentment, juliol, juny, juliol, agost, no? I si fins i tot part de setembre...
Per tenir una referència, ja em deia que un cap de setmana ara d'estiu, tranquil·lament, ells tenen 3 botigues a Tarragona, més de 2.000 gelats entre les 3 botigues, un cap de setmana es poden arribar a vendre, Déu-n'hi-do. Tranquil·lament. És els mesos més forts. Després, la cosa, bueno, que dèiem que ha de diversificar-se. Sí. Per exemple, l'establiment que tenen a la plaça Verdaguer és més cafeteria que geladeria a la resta de l'any, perquè si no, no podries mantenir-la.
Clar.
Evidentment, has d'oferir altres coses, no? Doncs creps, esmorzars, perquè així pots mantenir-la tot l'any. Però a l'estiu, òbviament, triomfa el gelat.
Estic segura que li has preguntat, però què és el que més demanem quan anem a casa al Rafa?
Li he preguntat, mira, ho deixaré pel final, perquè primer et diré els gustos que més es demanen,
sí?
I després li vaig demanar a ell quins són els seus preferits. I amb això acabarem. Però abans m'interessava també el que dèiem, escoltar com tracten doncs, el fet de que doncs, persones celíaques necessitin consumir gelat sense gluten. Ells són sensibles davant d'aquesta, bueno, d'aquesta circumstància i procuren adaptar-se perquè almenys la gent doncs, que no pot menjar, saps? Doncs pugui, i ens deia això.
Sí que hi ha una tendència de mercat i intentes estar sensibilitzat, però en el nostre cas i en el cas que ens envolta de gelatins naturals i de tota la vida petits gelatins, és més per influència de la nostra clientela i sensibilitats pròpies nostres que no pas perquè puguis trobar que pugui ser una font de business allò. És més aviat poder arribar a treure, doncs mira, si li puc oferir una que venen quatre de la família, aquest sempre se'n va sol, que no pot prendre aquest soc, que et sap greu, és més per una sensibilitat d'aquest tipus que no el business que pot haver, que a lo millor després ho penses fredament i bueno, amb el temps pot ajudar, no? Però en el dia a dia nostre és molt difícil, perquè en totes coses són microempreses. Nosaltres al màxim són 17 treballadors o 15 treballadors, entre 15 i 17 en plena temporada. Llavors no podem tindre un cap o un biòleg que ens supervisi. Soc jo mateix que faig caixa al matí, m'hi poso a fer gelat, ara ja tinc una mica delegat, ja tinc persones que estan em superen ja inclús, i has d'estar tu investigant en els moments que tens. Llavors, quan parlo amb ells és que no són farmàcies, perquè a vegades molta gent també que et ve amb aquestes intoleràncies tampoc és estar informat, no? I pot vindre un amb un extrem que et digui no puc prendre gluten ni prendre vainilla en cookies, que és el que tens, gluten tot per les galetes que porta, no, doncs avui faig festa. o al revés, que pugui vindre la persona i digui no, és que no me des nada perquè me puedo morir, no?
Clar, és complicat.
Que hi ha de tot, sempre, tot. El que diu que no pot i resulta que s'infla.
Diu, mira, per un dia...
Sí, i el que realment té doncs un problema d'intolerància que li pot fer realment mal. Llavors, a mi m'agrada molt que el Rafa digui que és un tema de sensibilitat, perquè en realitat ens va dir que ara, que cada cop doncs s'ha detectat més casos de celiaquia, ho xifra en torn a un 1% de clientela que demana gelat sense gluten. Evidentment, això és una proporció molt, molt baixa. No hi hauria una font de negoci, com deia. Al final ho fan per poder satisfer aquests clients que li van demanant, no? Escolta'm, i és maco que també et preocupis, no?, per la teva gent. Per tant, des d'aquí aplaudim, no?, la gent que, encara que sigui com a petit empresari o petit gelater, doncs procura estar al dia perquè tothom pugui menjar gelat.
I tant, molt important, sobretot també penso en els més petits, no?, que de vegades dius, ostres, com li has de dir que no, hi ha d'haver opcions,
exacte,
no?, petits i grans, però sobretot pels petits.
Exacte,
no?
Exacte.
Anem, darrer minut, a parlar del més demanat, a veure.
Quins creus que són els més? Ens van dir 4 i després en va afegir 2 més per una qüestió de territori, però els 4 més...
Home, jo diria, m'arrisco, però xocolata jo crec que deu ser un hit, no?
Hi és.
Xocolata, sí. Llavors ja després no sé si la nata... No.
Jo també... Anava a dir similar, però, bueno,
Doncs no sé, a veure, què? Mira, xocolata segur?
Me la va dir en el primer lloc.
La primera.
Després, llimona.
Ah, guaita.
Sí. Un que no m'esperava és maduixa.
Entre els preferits?
Sí, dels 4 més demanats, segons el Rafa Olivier de Rafa Gelati. I l'altre, que jo sí que creia que hi era, vainilla.
Evidentment, vainilla,
amb les seves varietats de cookies...
Combinacions,
però
també...
Però aquests 4 sabors són els més demanats, els clàssics de tota la vida, que diu que mai fallen. També els hi passa una cosa, que a la geladeria tens tantes opcions, a més amb els nous sabors que cada temporada s'inventen, que al final t'atabales i acabes demanant el de sempre.
A mi això em passa sempre. Sí.
Llavors jo crec que els que són molt d'un gust, a mi, per exemple, m'agrada molt de Kinder Bueno, està aconseguidíssim.
Què em dius ara?
És brutal, i és que sóc incapaç de demanar altra cosa. I també m'agrada molt el cafè, que és l'altre que ens va dir que també es demana molt cafè i avellana, perquè estem on estem, i aquí han detectat que, en comparació, per exemple, doncs, amb Sitges o altres llocs, es demana molt més avellana per això, per una qüestió
cap a casa
de territori. Sí.
M'agrada. I ell?
I ell, què ens va dir?
Ostres, em poses un compromís ara, Em poses un compromís. No et diré el preferit, vaig amb obres, Si tinc gana, busco un de llet, allò que vens d'algun lloc i tens gana i busco un de llet, has dit un que m'agrada molt, el Kinder Bueno, m'agrada molt la xocolata amb avellanes, aquest és el bacho que diem en italià, i llavors quan tinc calor o set, llimona, maduixa, mango, m'encanten. I un que tinc sempre allí, que està allà, que li poso sempre una mica, és la menta.
Menta.
Sí, combinacions, menta amb xocolata.
Aquest punt refrescant.
Sí, que ell deia, és una mica estrany. No, menta i xocolata ja fa temps que no...
És un after-eight de tota la vida.
I jo conec gent que es continua demanant menta i xocolata. La combinació dels dos gelats. Bueno, doncs aquí, per gustos...
Sí, mira, ara, avui, d'avui no... Jo soc molt de llet merengada, però pistatxo.
Sí, doncs mira, també em va comentar, és un dels que...
Sí.
I a més, fins i tot sorprèn que amb gent jove hi ha molts que es demanen fastuc,
Sí, és veritat. Sí, és que té un punt refrescant, també.
Sí.
Ara t'he de dir una cosa, em vaig menjar un, no fa gaire, fora d'aquí, de sobau pasiego.
Ostres!
Que et queien les llàgrimes.
És que a més, avui dia es poden fer 1.000 combinacions i és una passada.
De tot. D'avui no passa que jo faci el primer gelat de la temporada.
T'has d'estrenar, està claríssim.
Me'n vaig a saludar al Rafa Gelat aquesta tarda a Tarragona. Doncs, Albert Rosa, moltíssimes gràcies. Una setmana més. Gràcies una altra vegada, Cati, per aquesta truita. És que l'estic mirant aquí, que encara en queda. Ara,
n'hem deixat una...
Abans
ara
de marxar, jo crec que faré un tastet, un resopó, no, però un retastet. Albert, moltes gràcies. Ens veiem dimarts vinent.
Molt
vagi bé. Doncs darrer minut, arribem ja al punt de les dues, es queden amb els serveis informatius de la cadena COPE, però hi arribarem amb una darrera hora. Dèiem en començar el programa avui, els parlàvem d'aquest projecte d'instal·lar un parc inflable aquàtic a la platja de Tamarit. Doncs bé, l'Ajuntament de Tarragona acaba d'anunciar que no autoritzarà la seva instal·lació per preservar la platja natural i el valor paisatgístic de la zona. Amb això arribem a les dues, es queden ja amb els serveis informatius. L'equip de COPE Tarragona torna puntual demà a les 12:20. Gràcies per haver estat un dia més a l'altra banda de la ràdio. Acabin de passar molt bon dimarts.